Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Leo Loza. Us volia comentar que el proper setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs d'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-nos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs, o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-7712. Repeteixo, 977-65-7712, a on us atendran. Ens passem la vida reaccionant i deixant la nostra felicitat en mans dels altres, sense adonar-nos que cedim el nostre poder. Ens passem la vida sense connectar amb la nostra immensitat inherent a la nostra condició de sers humans. Ens passem la vida identificant-nos com a sers imperfectes, com a persones vulnerables que necessiten els altres per sentir-se bé. Fins i tot tenim una expressió que fem servir tot sovint. Algú m'ha fet sentir malament. Però si penseu una mica en aquesta afirmació, ens n'adonarem de que ningú pot fer-me sentir malament si no li deixo fer-ho. Si algú em fa sentir malament, és perquè li estic donant tot el poder per fer-ho. La veritat és que dins de tots nosaltres hi ha un autosabotejador, que és aquesta veueta interna que ens diu que no valem, que no servim per res i que no som prou bons. La mateixa veueta que ens diu que no ens mereixem res de lo bo que ens pugui passar. Doncs aquesta veueta intrusiva i molesta és la veu del nostre ego, instal·lada en la nostra ment i ben lluny del nostre cor, tractant de dirigir la nostra vida des de la raó. Aquesta part de nosaltres que se sent amenaçada, que té por i creu que ha de competir amb tothom i per tot. És, doncs, aquesta part de nosaltres que, per assegurar la nostra supervivència, només fa que prevenir-nos dels possibles perills externs i veu enemics per tot arreu. Aquesta part que es percep separada de tot i de tots és aquesta part que percep el món com un lloc amenaçador. La qüestió és que l'autosabotejador sempre es compara i sempre percep els altres com a millors o pitjors. De vegades idealitza i pensa que tots els altres són millors o fan millor les coses. Llavors, és quan l'autosabotejador creix i es torna perillós perquè boicoteja les nostres vides. Si escoltem contínuament aquesta veueta d'autosabotatge, el que farem és donar més força a les nostres pors que no pas als nostres somnis. I llavors, malauradament, aquesta veu interior pren el control de les nostres vides en innombrables ocasions. I és aquesta veu la que ens paralitza i no ens deixa fluir o ser nosaltres mateixos. Però el que passa és que aquesta veu interior, en moltes ocasions, és inconscient, ja que en el nostre inconscient hi ha una multitud de pors i d'històries que realment desconeixem sobre nosaltres mateixos i que es van manifestant en les nostres vides en forma de vivències. I fixeu-vos que la vida ens va repetint les mateixes situacions, precisament aquestes mateixes situacions que representen els pitjors malsons de l'autosabotejador. I no són per casualitat aquelles circumstàncies, situacions i esdeveniments que menys volem per les nostres vides. Si més no, aquestes pors que tant ens espanten representen les nostres ferides emocionals més profundes. I la vida ens les repeteix una i una altra vegada com un acte d'amor perquè puguem transcendir-les i guarir-les. Com un procés de creixement autèntic i una alliberació de la nostra pròpia essència. I ara, mentre hi penseu una mica amb lo que us diu aquesta veueta interna d'autosabotatge, escoltarem una melodia que ens ha preparat en Leo Loza per aquest programa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
Il me dit les mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi. Alors je sens en moi mon cœur qui
Després d'aquesta bonica cançó i des de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM, el tècnic amb so, en Leo Loza i jo, Maria Antònia Margarit, us acompanyarem una mica més en el programa de Poció de Felicitat. Es veu que hi havia una vegada... Bé, escolteu aquest conte de la ciutat dels pous. Doncs aquella ciutat no estava habitada per persones, com totes les altres ciutats del planeta. Aquella ciutat estava habitada per pous. Pous vivents, però pous a la fi. Els pous es diferenciaven entre si no només pel lloc en el qual estaven excavats, sinó també pel brocal, o sigui, per l'obertura que els connectava amb l'exterior. Hi havia pous poderosos i ostentosos, amb brocals de marbre i de metalls preciosos. També hi havia pous humils de rajola i fusta, i altres més pobres, amb simples forats pelats que s'obrien a la terra. La comunicació entre els habitants de la ciutat era de brocal a brocal i les notícies corrien ràpidament de cap a cap del poblat. Un dia va arribar a la ciutat una moda que segurament havia nascut en algun poblet humà. La nova idea assenyalava que tot ser vivent que es preués hauria de cuidar molt més a l'interior que a l'exterior. És a dir, l'important no era lo superficial, sinó el contingut. I així va ser com els pous van començar a omplir-se de coses. Alguns s'omplien de joies, de monedes d'or i de pedres precioses. D'altres, més pràctics, es van omplir d'electrodomèstics i d'aparells mecànics. Alguns altres van optar per l'art i es van omplir de pintures, pianos de cua i sofisticades escultures postmodernes. Finalment, els pous intel·lectuals es van omplir de llibres, de manifestos ideològics i de revistes especialitzades. Va passar el temps. La majoria dels pous es van omplir fins a tal punt que ja no podien incorporar res més. Però els pous no eren tots iguals, així que, si bé alguns es van conformar, altres van pensar que havien de fer alguna cosa per seguir ficant coses en el seu interior. Un d'ells va ser el primer, i en lloc d'estrènyer el contingut, se li va ocórrer augmentar la seva capacitat i enxamplant-se. No va passar molt de temps fins que la idea va començar a ser imitada. Tots els pous utilitzaven gran part de les seves energies en enxamplar-se, per poder fer més espai al seu interior. Un pou, petit i allunyat del centre de la ciutat, va començar a veure com els seus camarades s'enxamplaven desmesuradament. I va pensar que si seguien enxamplant d'aquella manera, aviat es confondrien les vores dels diferents pous i cadascun perdria la seva identitat. Potser, a partir d'aquesta idea, se li va ocórrer que una altra manera d'augmentar la seva capacitat era créixer, però no a lo ample, sinó cap a lo més profund. O sigui, fer-se més profund en lloc de més ample. Aviat es va adonar que tot el que tenia dins d'ell li impossibilitava la tasca d'aprofundir. Si volia ser més profund, havia de buidar-se de tot el contingut. Al principi va tenir por al buit, però després, quan va veure que no hi havia una altra possibilitat, ho va fer. Un cop buit de possessions, el pou va començar a tornar-se profund, mentre els altres s'apoderaven de les coses de les que ell s'havia desfet. Un dia, una cosa va sorprendre el pou, que creixia cap endins. Doncs a dins, molt endins i molt en el fons, va trobar aigua. Mai abans un altre pou havia trobat aigua. El pou va superar la seva sorpresa i va començar a jugar amb l'aigua del fons, humitejant les seves parets, esquitxant les seves vores i, finalment, traient l'aigua cap a fora. La ciutat només havia estat regada per la pluja, que de fet era bastant escassa. Així que la terra que envoltava el pou, revitalitzada per l'aigua, va començar a despertar. Les llavors de les seves entranyes van brollar en forma d'herba, de trèvols, de flors i de tronquets febles que es van convertir després en arbres. La vida va explotar en colors al voltant de l'allunyat pou, el qual van començar a anomenar el Verger. Tots li preguntaven com havia aconseguit aquest miracle. No és cap miracle, contestava el Verger. Cal buscar l'interior, cap a la profunditat. Molts van voler seguir l'exemple del Verger, però van desestimar la idea quan es van adonar que per ser més profuns havien de buidar-se. Van seguir enxamplant-se, cada vegada més, per omplir-se de més i més coses. A l'altra punta de la ciutat, un altre pou va decidir també córrer el risc de buidar-se. I també va començar a aprofundir. I també va arribar a l'aigua. I també va esquitxar cap a fora, creant un segon oasis verd al poble. «Què faràs quan s'acabi l'aigua?», li preguntaven. «No sé el que passarà», contestava. «Però per ara, quan més aigua trec, més aigua hi ha». Van passar uns mesos abans del gran descobriment. Un dia, gairebé per casualitat, els dos pous es van adonar que l'aigua que havien trobat en el fons de si mateixos era la mateixa. Que el mateix riu subterrani que passava per un inundava la profunditat de l'altre. Es van adonar que s'obria per ells una nova vida. No només podien comunicar-se de brocal a brocal superficialment, com tots els altres pous, sinó que la recerca els havia ofert un nou i secret punt de contacte. Havien descobert la comunicació profunda que només aconsegueixen aquells que tenen el coratge de buidar-se dels continguts i buscar en lo profund del seu ser lo que tenen per donar. Bé, què us ha semblat aquest conte? Molt bonic, oi? Potser hauríem de fer com els pous que s'han buidat per créixer interiorment a lo profund per poder connectar-nos amb la vida de l'aigua. Anem ara a escoltar una melodia mentre recordem de nou el gran missatge que ens aporta aquest conte de la ciutat dels pous. bonica, oi, la música amb la que ens obsequia en Leo Loza? Ara, uns quants anuncis i tornem d'aquí uns minutets. Legal, legal,